Això és El Suplement, amb Ricard Ostrell.
La política és teatre i, més enllà de la realitat, els guionistes tenen cert marge de maniobra per aparentar. És House of Cards la política catalana, Josep Martí?
No. House of Cards és una sèrie de gent malvada que es basa en la política, però que queda en mans dels guionistes.
Però hi ha teatre.
A la política catalana, a la política de tot el món, a la política, per definició, hi ha teatre, hi ha escenificació, hi ha ambigüetat, és a dir, són atributs que formen part de la naturalesa de la política, i això no ha d'escandalitzar ningú. El problema és quan el teatre i l'escenificació substitueixen els altres ingredients que també hi han de ser, la convicció, l'honestedat, totes aquestes coses. Llavors, no és House of Cards, la política catalana.
Avui amb el Josep Martí, amb un dels col·laboradors més propers de l'expresident Mas, volem descobrir com es van viure des de dins alguns dels episodis més determinants de la història recent d'aquest país. I comencem pel principi.
Per primera vegada en 32 anys es trenqui l'anomalia de que mai el catalanisme polític havia estat capaç de guanyar unes eleccions a les Corts Generals. Avui heu fet història, avui hem fet història, i tots plegats ens hem de sentir més orgullosos.
Novembre del 2011. Tu li regales una pilota de futbol a Artur Mas.
Sí.
Per què?
La de la Lliga. Vaig a comprar una pilota el dia després...
El Decathlon.
Dia després. Vaig anar al Decathlon, però vaig comprar la bona.
Eh? Però allò... vas fer com els catalans, allò, tampoc,
exacte.
No?
Sí. I, no, perquè el Convergència i Unió el dia abans havia guanyat les eleccions generals. Això no havia passat mai. S'havia recuperat la Generalitat un any abans amb 62 diputats, i a més a les municipals també la federació havia aconseguit uns resultats que no havia tingut mai. Havia guanyat la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona amb el Trias al capdavant. Llavors, per fer una metàfora, dius, bueno, hi ha un lideratge sòlid en aquest entorn polític, és el del president Mas. S'ha fet un hat-trick polític. El futbol, que fa 3 gols, se queda la pilota. Doncs regali'm una pilota. Vaig anar a comprar una pilota i, a l'arribar al Palau de la Generalitat, vaig passar pels despatxos dels principals col·laboradors, el Francesc Homs, el Joan Vidal de Siurana, el Jordi Baiget, tothom va firmar, és a dir, l'equip titular va firmar la pilota. Vam anar al Saló Verge de Montserrat, li vam donar, i com que el president Mas el futbol li agrada, encara que anés vestit amb traje i portés unes sabates.
Va fer uns tocs,
Va fer uns tocs i la veritat és que se li dona bé, sí.
Una pilota que en aquell moment no estava desinflada, però que es va comprovar que el moment dels que vivíeu amb Convergència i Unió anava acompanyat d'una situació dramàtica pel que fa a les finances de la Generalitat.
Aquella pilota, el llibre que he publicat, l'he volgut posar a l'inici perquè simbolitza el capital polític amb el que s'arrencava l'era Mas. Era un capital polític bastant, bastant elevat, oi? El que passa és que era un capital polític que realment tenia amenaces molt, molt solvents a l'entorn. És a dir, la Generalitat en fallida econòmica, completament quebrada, com a principal element de preocupació, que havies descobert al minut 1 que alteraria les condicions del mandat i que acabaria afectant la política d'una manera molt, molt substancial, perquè no era broma, la gent no se'n recorda d'allò. Hi ha una cançó de Manel que diu: les vides que no han viscut simplement no existeixen, oi?
Se'n recorda la gent que va perdre la feina, per exemple.
Sí, però que el que et vinc a dir és que de les retallades la gent només se'n recorda de les retallades. Però el que no pot recordar, perquè no ho haurà viscut, és el que hagués passat si en aquell moment a la Generalitat no s'haguessin posat en pràctica polítiques responsables per evitar el desastre, que ja ho va ser prou. Aquesta mena cellera, i la història ha demostrat, doncs, que l'impacte en la política va ser molt gran, sí.
I amb aquest caldo de cultiu va començar a agafar volada la idea del pacte fiscal.
Doncs parlem del pacte fiscal, perquè en el pacte fiscal sabem que gairebé tots els catalans volen masia pròpia. Pacte fiscal que deixi clars els conceptes, que fixi uns calendaris i que sapiguem que en un termini concret arribem a aquests objectius i complint aquests calendaris.
Allò era una primera parada d'un viatge que havia de ser molt més llarg. Però va ser un error aquest plantejament?
Aquella era l'oferta en la que Convergència i Unió, en l'eix nacional, va guanyar les eleccions. en les altres polítiques. Se pot resumir en acabar la disbauxa del tripartit, que no era tant per les seues polítiques, sinó per la deslleialtat entre els partits
formacions.
Que formaven part, que se traien constantment entre ells. Llavors, Convergència i Unió guanya les eleccions i diuen, escolti, posarem ordre, acabarem amb la disbauxa aquesta del tripartit. Hi havia una ambició d'un programa reformista en el camp de l'administració, del tipus d'inversions que s'havien al conjunt del país, però en l'eix nacional, escolti, es va aconseguir portar tot el malestar que ja hi havia al voltant del que estava passant o del que havia passat en l'Estatut, però tot això es va vehicular cap a una reivindicació de caràcter econòmic, que era el pacte fiscal. El pacte fiscal de seguida es va convertir gairebé en una petició unànim de la ciutadania, almenys això és el que deien les enquestes del CEO. El que passa és que va durar damunt la taula el que dura un sugus a la porta del col·legi, és a dir...
Els llapis de l'IKEA.
Va ser pim-pam, i de cop va caure de l'agenda i ja van passar amb un altre registre i va començar formalment, no? Això cadascú en la seva mirada hi posa una data d'inici, perquè amb els antecedents pots anar tan enrere com vulguis, però el que hem conegut com a procés... i coneixem com a procés i coneixerem, perquè el procés és una cosa que encara durarà molt de temps, molt, doncs en la desaparició del pacte fiscal entra en escena una altra ambició, que és el dret a decidir, i és quan arrenca el procés amb majúscules.
De fet, en el llibre hi ha una anècdota que m'agradaria explicar, perquè explica molt bé com es va viure tot allò. Un sopar amb Pedro Jota, director del Mundo aleshores, que va oferir crear un clima favorable al pacte fiscal, us ho va oferir en aquest cas a empresaris i a membres del govern com tu, a canvi de què?
Bueno, ell era una oferta, era de dir...
Jo us ajudaré a crear un clima favorable.
Escolta, això el pacte fiscal ho heu fet molt bé i efectivament té sentit i jo hi he arribat a la conclusió de que efectivament això el finançament de Catalunya s'hauria d'arreglar, però a Catalunya no es podrà arreglar mai res si no hi ha un clima favorable en els entorns de la dreta liberal espanyola. Dreta liberal que no existeix, però bueno, anem a treballar sobre la ficció de que existeix. La dreta liberal espanyola. I jo puc posar el Mundo a treballar a crear aquest ambient. Però...
Demano.
Però vosaltres heu de posar de la vostra part i el que heu de posar de la vostra part és que s'acabi el tema de la immersió lingüística. És a dir, llengua per pasta, parlant clarament. Clar, això no és no entendre. Explica moltes coses. Explica, la importància que efectivament vam aconseguir donar-li un pacte fiscal, perquè hi havia gent que se'n preocupava, a l'altra banda, i explica també la mentida en la que treballen les èlits polítiques, econòmiques, periodístiques espanyoles respecte a la realitat catalana. És a dir,
però per què preocupa tant la immersió lingüística?
Pues perquè en el seu cap, igual que aquest micro que tu tens aquí, o els teus companys de la televisió pública, juntament amb l'escola, són una... per ells... la mirada sobre el país és... estan manipulats de manera permanent, i això ho fan a través de dos braços armats ideològics, que són la tele, els mitjans públics, i l'escola.
Escola.
Exacte. Llavors, una manera de trencar... Tu fixa't que sempre, des de... especialment el PP, però també algunes veus del PSOE, sempre deien, fins i tot en època de pistoles, oi? Quan ETA encara matava i assassinava gent, que els amoïnava més el nacionalisme català que el...
Que el basc,
sí. Perquè allà treballaven sobre una societat partida. I, per tant, sabien que una societat partida difícilment avança en un projecte d'alliberament nacional. Però aquí això no es donava. No es donava. Aquí hi havia una societat cohesionada, amb gent que era més nacionalista, gent que ho era menys, però que avançava com a bloc. Això ho atribueixen a l'escola i als mitjans de comunicació. Si trenques aquesta columna vertebral d'un sol poble... doncs és més fàcil que el país, Catalunya en aquest cas, es consumeixi en batalles internes. Per tant, qui està esperant a l'altra banda només s'ha de posar les mans a la butxaca.
I en aquell context en el qual hi havia una situació delicada econòmica a la Generalitat, manifestacions al carrer, i també hi havia aquesta idea del pacte fiscal, de forma simultània, aquell estiu del 2012, també va començar a gestionar-se la primera gran manifestació organitzada per l'ANC.
El farem lliurement de la carta que els alcaldes han enviat al president de la Generalitat i també del manifest de l'Assemblea Nacional Catalana.
Ella és interessant perquè expliques que no tothom, al principi, dins de Convergència, veia clar participar en aquesta manifestació.
Bueno, jo al meu llibre introduixo una reflexió que crec que en el sobiranisme no la fa gairebé ningú, però entenc que és on és que cadascú expliqui les coses com les veu, almenys jo ho veig així. I com que sóc poc gregari de deixar-me arrossegar pels arguments que assoleixen la unanimitat i sempre intento pensar si aquella unanimitat des del meu punt de vista està justificada o no, però quan no ho està, doncs ho dic. I jo el que dic és veritat que el procés té una llavor, és a dir, que va de sota cap amunt, és a dir, de la gent cap al poder polític i institucional,
però
aquesta no és l'única veritat. De que també va des del poder polític, partidari, partidista, institucional, cap avall. I aquells mesos, quan encara l'Assemblea era poca cosa, doncs va haver molta gent que va entendre que hi havia una oportunitat política posant llenya al foc.
És a dir, dels
ambients
aquelles manifestacions contra les retallades del pressupost de la Generalitat, contra les pròpies polítiques públiques de Convergència i Unió, podien quedar el que maquillades
és, el que,
si donàveu suport?
Jo el que dic és, qui vulgui entendre el pas cap al dret a decidir i el naixement del procés que estem vivint encara ara, qui ho vulgui entendre com un invent, aquesta és una lectura que s'ha fet moltes vegades des del Madrid polític, qui ho vulgui entendre com un invent d'uns senyors que estàvem al Palau de la Generalitat, molt preocupats per les retallades, preocupats per la corrupció, fos real o fos fictícia, que per tant necessitaven una cortina de fum, treure's un conill de la màniga per viure del barret, per viure més tranquils, qui ho vulgui entendre així s'equivoca. Ara bé, el que dic és, qui vulgui pensar que això és única i exclusivament una pulsió romàntica del carrer...
Per tant, va també servir per tapar les retallades.
L'efecte pràctic és aquest, és a dir, hi ha un canvi d'agenda absolut i a partir del 2012, des del punt de vista del debat públic, la reducció del pressupost, les retallades, que comencen a quedar amb un segon pla. Però el que dic és el procés s'ha d'entendre...
Sí, comunicativament va ser una jugada mestra.
Comunicativament va ser una jugada que va donar un bon resultat, però que se sustentava sobre una realitat. I aquesta realitat, el que dic és que es va anar fent gran de manera bidireccional. És a dir, hi havia petició des de fora de la política, però els polítics també van entendre, no només qui governava en aquest moment, també d'altres formacions polítiques, que allà, que en aquella llar de foc, s'hi havia de posar tios.
I aleshores va arribar la legislatura del 9-N.
Acabo de signar el decret de convocatòria que ha de fer possible que el proper 9 de novembre tots els catalans i les catalanes puguem pronunciar-nos sobre el futur polític...
Dius en el llibre, Esquerra no veia un referèndum vinculant.
Esquerra no veia un referèndum vinculant. Jo dic més coses en el llibre.
Acabarem avui, amb el que dic en el llibre, però...
El que dic és que si un vol ser honest i crec que per ajudar el procés, és a dir, les persones que creiem que el procés té sentit, que els objectius són legítims i que algun dia estaria bé que es poguessin assolir, també crec que necessitem, com l'aire que respirem, unes gotetes de realisme, oi? I el que dic, perquè el llibre no passa... El llibre vol ser optimista i vol ajudar fent o posant damunt la taula arguments i reflexions perquè la gent entengui el present des del començament, és a dir, fent un viatge del 2012 fins ara.
Estem parlant del llibre de Josep Martí, Cómo ganamos el proceso y perdimos la república.
I el que dic és que totes les formacions polítiques, però també els líders de les entitats civils i tothom que d'una manera o altra estava al capdavant del procés, cadascú des de la seva posició, sabia que un referèndum com a tal, vinculant en tots els ets i uts, doncs, home, es pot prometre en una campanya electoral, el pot prometre molta gent, però saps, estàs obligat a saber, i ho sabies, que d'una manera o altra això hauria de tindre una evolució, perquè en una legislatura això és impossible, pràcticament és impossible també en dos. A dir, al final, el sobiranisme guanya 3 eleccions seguides, 3, prometent coses que no depenen únicament i exclusivament d'ells. I, a més, es tanca les portes a la negociació. De manera progressiva, renuncia a la gestió del calendari i renuncia a la gestió del temps. El 2012 amb el referèndum, amb el 2015, amb el full de ruta a 18 mesos, en el 2017, amb coses ja de finals dels 70, recuperar les institucions, alliberar els presos. És a dir, sempre hi ha un element que no depèn de tu en les ofertes electorals que posa el sobiranisme damunt la taula, però al damunt aquest sobiranisme el que fa és tancar-se la porta de la gestió del temps, perquè de seguida el procés entra en una dinàmica de viure encadenat al calendari, de marcar dates amb roig al calendari. Això és antipolític. És antipolític.
També parles de la confessió de Jordi Pujol. Això ho deixo perquè els oients puguin, no? Despullarem tot el llibre i tampoc es tracta d'això. I després del 9-N, un dels altres episodis claus del procés que vas viure va ser aquella confecció d'una llista unitària.
Com que Espanya no es comporta com el Regne Unit o el Canadà, nosaltres solament ho podem fer d'aquesta manera, que no és la millor, però és l'única possible. Si hi ha més d'una llista a favor del sí, n'hi ha d'haver una que per ella mateixa obtingui la majoria absoluta en el nou Parlament.
I arriba un moment crucial en aquest procés, un moment en què tu consideres que la realitat comença a anar per una banda i el discurs polític cap a una altra. És la nit del 27 de setembre del 2015.
Hem guanyat! Hemos ganado! We have won! No se van guanyar!
Si l'ambient a la seu de Junts pel Sí, la nit del 27 de setembre, no era tan triomfal com semblava? Amb el discurs de Mas?
És que no ho podia ser. És que no ho podia ser. I a les cases de la gent mirant la televisió, doncs tampoc, salvo que la teva relació amb la política i amb la realitat política sigui la d'un soldat de la fe. I llavors la realitat no t'importa. Però si tu et mires la realitat política amb un punt de fredor, tu saps que el dia 27 de setembre de 2015 els resultats no són els que havien de ser. Fixa't, s'havia fet algo tan rellevant i tan extraordinari com que Esquerra Republicana deixés de banda el seu matís ideològic. Que Convergència fes el mateix previ trencament d'una coalició exitosa des del punt de vista electoral. S'havia fet una campanya.
Perdona,
s'havia fet una campanya tremenda per tot el país. No quedava...
Les estructures d'estat eren mentida?
Les estructures d'estat es pot fer l'exercici teòric de dibuixar-les, d'imaginar-les, de tindre venga papers dient com vols que sigui el futur fiscal del teu país.
Jo però, també tinc dibuixada una casa perquè avui, quan em jubili, sí.
Però saps què passa? Que és una de les coses que crec que el sobiranisme també s'ha negat la realitat. Saps què passa? És que la Generalitat és estat. La Generalitat és estat. I 200 i escaig mil funcionaris són l'estat. I representen la realitat del país, i entre els funcionaris hi ha independentistes, hi ha gent que no ho és, però sobretot el que hi ha són interventors, advocats, que vigilen que tot es faci d'acord al marc jurídic, perquè aquesta gent, la seva carrera professional, algú pot decidir jugar-se-la, però majoritàriament no. I llavors, construir un estat des de l'estat, i això ho dic avui, ho vaig dir en el seu dia, però val per al futur del procés, per al que hagi de passar d'aquí endavant, des de la Generalitat, no es pot construir un estat. Per tant, quan diuen dies abans de la declaració de la declaració formal de la República, es va pels pobles a explicar que tot està a punt... No. Però no amb majúscules, un no taxatiu. No. Perquè no es pot. Perquè és impossible.
Clar, però aleshores portem un mes de promeses electorals que no poden ser. I el discurs polític ha anat cap a una banda que és impossible sincronitzar amb la realitat. Quan algú promet tornarà a Puigdemont...
Bueno, el que et dic és...
No.
És que aquest exercici de realisme... Mira, ahir, per exemple, al meu poble, abans de marxar cap a Estremera, parlava amb amics. Ells me deien... Tu et rendeixes, no? No. Al contrari, el que passa és que jo intento determinar què és allò que únicament ens apropa a una satisfacció emocional d'un moment, però que en el camí cap a la victòria final et porta... te n'allunya de la victòria, no? Llavors, el que sí crec és que els líders, i a mesura que el procés ha anat avançant, això s'ha anat agreujant, s'ha anat construint una realitat discursiva i narrativa que cada vegada tenia menys àrees d'intersecció amb la realitat de veritat, oi? Això no està bé, perquè al final les contradiccions queden a la vista, tard o d'hora. I quan queden a la vista, el risc és que la gent es desanimi, s'enfadi, entri en una depressió col·lectiva. Perquè els grans trumfos del procés hi són. Ara t'has de situar, des del meu punt de vista, en el llarg termini. Has de fer coses ara que haguessis pogut començar a fer el 2015, quan el vicepresident Junqueras diu des de la presó s'ha d'eixamplar la base social. És veritat, perquè el sobiranisme té dos flancs. L'Estat, i aquest és un flanc molt vistós perquè passen coses molt desagradables, però té el flanc intern. L'intern, i és el més important.
Que és la tesi una mica del llibre, i expliques això, no? De què vol dir quan tu expliques que s'ha guanyat el procés però s'ha perdut la república. Dius, clar, Catalunya és un actor molt més destacat en el plan internacional, el centre polític del catalanisme ara mateix és l'independentisme, nacionalismes catalans que han interioritzat aquest escenari de bilateralitat, per tant, ja s'està jugant una partida amb l'Estat espanyol, els espanyols també són conscients que l'Estat pot fallar en tot això, per tant, aquí és on defenses aquesta tesi. No em queda més temps, però jo vull recomanar molt aquest llibre als oients i dir també que també és interessant la reflexió que fa sobre la CUP, per exemple, que és molt crític, i també com va viure els últims dies d'aquell pas al costat d'Artur Mas. Josep Martí és exsecretari de Comunicació del Govern i autor d'aquest llibre, Cómo ganamos el proceso y perdimos la república. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a tu per convidar-me.
I fins aviat.